Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida. Vull ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Vull ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
Fa pocs dies, un oient del programa, la Carmeta de Sants, feia aquesta pregunta.
Jo voldria dir, amb aquesta vacuna que ha de sortir, que hi ha gent que diu, oh, jo no me la posaré, que no, jo sí. A veure si un es pot dir, a veure aquesta vacuna, la gent, els honorants, a veure què opinen. Si se la volen posar, o sí o no.
I Carmeta, què faria, Carmeta?
Jo, de moment, no ho sé.
Doncs la pregunta va generar molta activitat en xarxes, amb respostes que van mostrar desconfiança en les vacunes. En destaquem algunes. Carme, jo? Quan se l'hagin posat tots els poders, l'executiu, legislatiu, judicial, el rei del país i resta de polítics i familiars, m'ho començaré a pensar. La Mercè diu, jo preferiria que s'administrés primer a les persones dels grups de risc. La Carme diu, molt correcte tot això, però abans potser hauria de ser una vacuna segura. L'Assumpció, jo fins que no vegi que no dona problemes, no me la penso posar. La Mercè, una vacuna no es comercialitza fins que no ha superat totes les fases. El Rubén, jo no me la penso posar una vacuna així, de pressa i corrents. L'Anna, primer cal saber si ha anat bé a les persones voluntàries que l'han provat, però no me'n refio ni de la Unió Europea ni dels laboratoris. L'Anna Maria, no em poso ni la de la grip, imagina't aquesta. Joan Manel, la primera qüestió és, hi haurà vacunes per tothom? Bé, el cas és que podríem seguir perquè va arribar fins a un centenar de rèpliques amb una imatge, com dèiem, d'important desorientació i escepticisme al voltant de les vacunes. Com va escriure la Mercè, diu, pel que llegeixo, hi ha un gran desconeixement de la manera com es desenvolupa la vacuna. No podríeu consultar-ho amb algun expert o experta? Doncs sí, amb la finalitat de reduir la ignorància en aquest sentit, ens assisteix Anna Llupià, que és metgessa del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic. Està doctorada en Salut Pública. Doctora Llupià, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Bona nit, bona nit.
Quan tinguem la vacuna, vostè se la posarà?
Oi, tant de bo existir una vacuna segura i efectiva aviat. El 2009, que vam tenir la pandèmia aquella de grip H1N1, jo me la vaig posar aquell any. Sí, que suposo que sí.
Uh-huh. I aquesta decisió creu que també seria o serà majoritària en el sector mèdic?
Ho veurem. Sí, suposo que bueno, veurem. Dependrà de la vacuna i tot plegat, però si està acceptada i seguim tenint l'epidèmia amb aquesta configuració, més probable és que sí.
Quina explicació hi dona vostè aquest escepticisme amb les vacunes, especialment la de la grip, i ara molt més amb aquesta de la Covid-19?
Sí, això. Clar, la vacuna moltes vegades es percep com un risc, no? De fet, en un tant per cent molt petit pot tenir esdeveniments adversos doncs, més greus, més enllà que et faci una miqueta de mal al braç o que sigui, no? I llavors la percepció del risc, això hi ha un antropòleg que es diu Mary Douglas, que diu que té a veure amb qui et proposa aquest risc. És a dir, a mi si una amiga em proposa anar-me'n a ficar-me dintre un aquari amb taurons, doncs, bueno, farà més o menys por, però no, em refio d'aquella amiga, no, d'aquesta seva proposta, i serà diferent de si m'ho proposa una persona amb la que doncs, no hi tinc bona relació o hi tinc desconfiança. I, de fet, tot el que m'he anat apuntant aquí que anàvem dient, no, fins que no se la posin tots els poders, jo no me'n refio de la Unió Europea, dels laboratoris, no, doncs parla d'això, no, d'aquesta desconfiança de qui potser creuen que ve la recomanació de posar la vacuna.
Mm. Ara la impressió és allò d'aquí, a veure si l'encerto, l'endevino, i això no ha anat mai ni anirà així, no?
No, bueno, una vacuna, és que bueno, jo les vacunes me les estimo moltíssim, les trobo fascinants, i si s'aprova una vacuna no serà una vacuna insegura. Sempre queda obert, com qualsevol medicament, hi ha tres fases, de fet se la posen milers de persones abans de sortir, bueno, que es pugui comercialitzar, i sempre queda oberta una última fase on s'observen els adversos a molt més llarg plaç, però també a veure quan surt una vacuna, no? Jo crec que és important no fomentar falses expectatives sobre la vacuna, concretament del coronavirus, no? Perquè no de moment una no existeix, des de que surt la vacuna fins que finalment en tinguem una que funcioni doncs bé, a veure quant de temps passa, i des de que tens una bona vacuna fins que aconsegueixes eliminar una malaltia, com per exemple la polio, aquest any s'ha eliminat d'Àfrica, i s'ha celebrat, no?, que s'ha eliminat, i bueno, és una vacuna boníssima que tenim des dels anys 50, amb molts esforços de vigilància, de control, i això serà necessari aquí també, i de moment encara no ho tenim. Altres països ja ho tenen, aquesta estructura sòlida i tot de mesures doncs, coherents i, pel que seria el control de la malaltia, i en aquests països serà més exitós, està clar.
Quan tindrem la vacuna? Quan creu que arribarà?
Jo no tinc la bola de vidre, eh? Parlen de 18 mesos, no? Fins ara, una vacuna de novo va ser 5 anys, la de les calteres. La del 2009 la vam tenir molt aviat, però és que vacuna de la grip ja existia. I, de fet, ja s'havien provat vacunes amb adjuvants similars i ja s'havien fet assajos clínics anteriorment com a preparació per pandèmia, també, precisament. Però de coronavirus és que és nova del tot, o sigui que veurem de quins tempos estem parlant.
Del 0 al 10, en quin punt ens podem trobar ara en la creació d'aquesta vacuna? Estem en el 2, en el 3, en el 4? Si 10 és ja arribar a la meta?
Sí, home, hi ha alguns estudis ja en fase 3. És a dir, per poder sortir al mercat ha de tenir una fase 3 finalitzada. No sé.
De 0 a 10 estaríem en el 8, en el 9?
No, jo crec que estem més en un 6.
En un 6.
Sí que, clar, la primera que surti no necessàriament és la més efectiva. Però,
bueno. Per descomptat. El que queda clar, doctor, és que les vacunes són segures, no? Un cop es posen a disposició de les persones, hi ha prou garanties. L'altre, que cal, de moment, treballar el factor confiança, no? Però hi ha un tercer punt que s'ha posat de manifest amb aquesta consulta a la Carmeta. Per què hi ha aquest desconeixement manifest al voltant de la garantia sanitària de les vacunes?
Doncs no ho sé. De fet, no ho sé. És a dir, jo crec que també s'ha caigut una mica en el mite fàcil d'això que es parla, no? Li posen aquest nom d'antivacunes, quan, per exemple, si mirem el xarampió, la gran majoria de persones no vacunades a Europa per xarampió és perquè o bé no estava disponible la vacuna en un moment donat, doncs perquè hi havia un conflicte en el país, o bé perquè no estava inclosa dintre del calendari, no? En, jo què sé, majors de 45 anys o així, durant molts anys no estava disponible la vacuna al xarampió. De vegades a altres llocs d'Europa doncs, no hi ha hagut accés a comunitats concretes, doncs, a persones que no eren ciutadans d'aquell país, no tenien passaport. I no necessàriament és perquè no se la volguessin posar, per tant, no? Vull dir, fer un sac de... És a dir, és un tant per cent molt petit, al final, el que... de persones que no se la volen posar. I, bueno, és un procediment molt específic, molt concret, que, de fet, és igual que el de molts altres medicaments. És molt positiu que la ciutadania s'interessi per aquest procés. Jo ho trobo molt sa i molt positiu, la veritat.
Per tant, cal més informació per reduir la ignorància al voltant del que és la garantia sanitària de les vacunes?
Sí, i també cal confiança per part de les autoritats, no? És a dir, en una crisi com aquesta, on se'ns ha demanat doncs, moltíssima disciplina social, i jo trobo que doncs, hem estat un país molt complidor amb tot el que, doncs, les mesures que s'han proposat, i moltes d'elles responien en un cert moment a un alt nivell d'incertesa, no? Amb què ens estem enfrontant. Augmentar la confiança de la ciutadania passa per donar l'opció de participar a les solucions i també donar missatges coherents, disposar d'una estructura forta, en termes de salut pública. Bueno, la desconfiança també es cultiva i es treballa i bueno, moltes coses.
Que ens queda molta feina per fer.
Sí, sí.
Ens ho diu la doctora Anna Llupià i García, és metgessa especialitzada en medicina preventiva i epidemiologia a l'Hospital Clínic de Barcelona, doctorada en salut pública, defensa que cal prendre seriosament les recomanacions per donar menys oportunitats al coronavirus, que cal restringir la vida social, mantenir distàncies i tenir present el gran poder que tenen els nens i les nenes a l'hora de contagiar el virus. No sé si ens deixem alguna cosa més per comunicar.
És qüestió de guanyar autonomia en reconèixer el risc, no? I en saber-lo gestionar bé. És a dir, de saber quan, de reconèixer quan estic exposada, estic en un espai on potser he estat exposada això i actuar, per tant, conseqüentment. És a dir, si encara que estigui amb una persona familiar, si crec que he estat exposada, doncs potser he de prendre precaucions encara que sigui a l'interior de casa. Crec que només seria això.
Molt bé. I abans d'acomiadar-nos, com és la vida per la doctora Llupià?
Doncs és un temps preciós que tenim per estimar-nos.
Dijous passat, les infermeres de Madrid van iniciar una vaga indefinida. A partir d'aquest dimarts hi haurà una altra vaga de 4 dies entre els metges d'assistència primària de Catalunya. El dia 27 s'iniciarà una aturada de metges a tot l'Estat amb caràcter indefinit. La rebel·lió del sector pel deteriorament de la sanitat i de les condicions de feina és total. En donava fer un estudi del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona sobre l'impacte de la pandèmia en la salut física i mental dels professionals. I en aquest sentit, deia aquest estudi que el 24% dels metges han pensat a plegar per culpa de la Covid. La doctora Anna Llupià es troba entre aquest 24%? Com valora aquests resultats i la situació actual?
Bé, jo trobo normal que en una situació de desastre com en la que estem, els professionals es replantegin si volen treballar en aquestes condicions o com ho volen fer. Jo trobo normal perquè, home, pròpiament moltes vegades amb aquesta cronificació de la transmissió, no?, que apareix la Covid allà a l'hospital o als centres quan no te l'esperes, fa que hagis de prendre unes mesures de prevenció que... i exercir una medicina a la qual no estem acostumats, com per exemple les persones, els malalts els restringeixen les visites, no poden venir amb acompanyants. Sí. En el meu cas també és com molt curiós veure com una especialitat, no?, que és la medicina preventiva, l'epidemiologia, que era així com més discreta sempre, la salut pública, sempre és una especialitat discreta, comença a formar part de la vida de tantes persones, no? Tothom ha de ser un epidemiòleg, no?, una mica, i alhora veus com tantes coses que s'haurien de fer d'una determinada manera doncs no es fan d'aquella manera, no? Però bé, en el meu cas, com diu la gent Austen, els intents per intimidar-me esperen en la meva valentia. Sí, hauríem de veure també les infermeres, les TCAE, quina és la seva situació, no?, aquest 24% que parla de mitja.
Doncs, doctora Anna Llupià, moltíssimes gràcies per tot el que fan i que tingui bona nit.
Bona nit.